Ràdio Vilafranca.
Aquest dijous, a Una ullada a la ment, volem abordar un tema que segur que us resulta molt interessant. És la immediatesa del ja, voler tenir-ho tot sense cap mena de paciència. Com sempre, amb el nostre coach Jordi Llong i la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i per explicar-nos-ho més abastament, doncs, com ja sabeu, ens acompanya el Jordi Llong, el nostre coach de capçalera. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bon dia, bé, genial.
I a més, vens d'un viatge fantàstic.
Sí, en parlarem un dia, però que li he après molt. Bueno, viatjar és una actitud, ja ho saps tu,
sí.
I si vas amb la... Bueno, com la vida, si vas amb les ulleres d'aprendre... Però sí, la veritat és que he estat al Japó, una cultura mil·lenària, i ja et dic, un dia podríem parlar de les diferències que hi ha entre allà i aquí, no? De com l'educació, el que fa l'educació i el que fa l'agafar-se a les tradicions. En fi, vinc fascinat, t'ho dic en sèrio, fascinat. O sigui que hi ha viatge molt maco.
Déu-n'hi-do. Doncs avui ens fiquem, com deia la Sílvia, en aquesta pressió de la immediatesa, aprendre a esperar.
Sí, noi.
Tema complex,
és curiós. Molt, perquè de vegades et poses a pensar i dius, per què? No? Per què hem arribat a aquest extrem de no saber? Partim d'un concepte que és molt important, Lourdes, que el nostre cervell nosaltres el definim com hedonista, és a dir, busca el plaer i el busca immediat. Així és el nostre cervell, Vol plaer i el vol ja. Per exemple, jo quan treballava en màrqueting, ja sabíem, ja faig per tot en molts anys, que tot allò que les promocions a mig i llarg plaç no funcionaven. La gent prefereix un boli ja que no que li diguis que li pot tocar un cotxe d'aquí un any. M'explico?
Ja.
Per tant, el cervell és hedonista, però no sempre ha sigut així. No? Si investigues una mica i ens anem una mica enrere, recordarem temps, inclús dels nostres pares o dels nostres avis, en alguns cas, on el temps es vivia amb naturalitat, on les coses tenien el seu ritme, esperaves una carta... Tu te'n recordes quan escrivíem cartes?
Sí, i tant que me'n recordo.
I que escrivies i sabies que tenia 10 dies, 15, 20, un mes, i esperaves una carta,
sí.
es cuinava sense microones, no sé, s'emborririen mil coses.
Mira,
que podríem haver observat.
Et diria una que jo trobo a faltar.
Sí.
I que pot semblar molt boomer, crec que sóc boomer, no? Jo ja m'he perdut en quina generació estic. Quan feien fotos i havies d'esperar a revelar les fotos, que algunes no sortien, i era, uau, te'n recordes d'aquell moment.
Sí, d'anar a recollir les fotos, sí. Que te portaves alegries i disgustos, perquè ostres, se m'ha embalat. Que vull mostrar la càmera, després no sé, però no tinc una foto. Però, sí, clar, tot, sí. Tot s'acceptava que hi havia un procés. I hem donat un salt quàntic, no? On vivim amb un rellotge enganxat al... anava a dir el cul, però bueno, no passa res, perquè tots en tenim un, tots, no? On volem resultats immediats, respostes immediates, solucions immediates, no? I el ja domina sobre el mentrestant, allò d'esperaré mentrestant. Inclús, no sé, la gent traia unes cadires de sentar-se al carrer i parlaven, i el temps es dedicava al temps a parlar, i ara pues, no, preferim connectant-se. Es valorava la conversació cara a cara, sí? Ara ens parem pel carrer i sembla que hi ha algú que ens està esperant sempre, no? Perquè, bueno, com estàs? Vinga, me'n vaig, que tinc d'anar. I vinc, corre, no?
Sí.
I ara, pues, la comunicació és constant, no cal que ens comuniquem entre nosaltres. Escoltem molt poc, si t'hi fixes, pràcticament escoltem per contestar, no per entendre. I per què? Perquè el nostre cervell està ja pensant en altres coses i va cap a altres coses, no?
Ja.
I a mi també, abans, per exemple, l'èxit, no? Estic intentant veure tot el que ha canviat, no? L'èxit es construïa amb temps i amb esforç. Recordes aquestes frases, no?
Sí.
Que et deien, tingues paciència, vés fent, és sembrant.
Ja arribarà.
I ja assumíem que aprendre o prosperar necessitava temps i anys, no? I ara, doncs no. Ara es busca el reconeixement ràpid, les redes socials, ara tenim els youtubers aquests que no sabem qui són ni que han estudiat i tenen 2 milions de seguidors i t'expliquen coses que segurament ni saben però ells les deixen anar, sí o no? I per tant, és, si no aconsegueixes aviat, tens la sensació de que has fracassat. I tot això que ha fet aquest canvi també fa que, d'alguna manera, la vida passi molt més ràpida del que hauria de passar. És a dir, no ens assentem a saborejar la vida, sí? Anem corrent, i no saps per què corres, eh? I no saps per què corres. I això té, com tot, efectes negatius, efectes positius, però hem de també aprendre, i ara, si vols, ho tocarem el tema de com aprendre a oblidar més l'immediatès, però i a buscar més el relax, a l'entendre que tot necessita el seu temps i agafar-te el teu temps, no?
I de fet, més sa, perquè al final l'estrès que portem moltes vegades innecessari i fins i tot malalties com l'ansietat, no? Que ens neguiteja.
Doncs mira, és un dels principals efectes negatius de l'època, de l'era que ens ha tocat viure. L'ansietat i la frustració. És a dir, entres amb ansietat i et frustres amb molta més facilitat, perquè com que esperes que les coses passin ja i les coses necessiten el seu temps, és a dir, tu plantes, que també podríem parlar de la rapidesa amb el menjar, per exemple, no? Abans tu esperaves a tenir una fruita de temporada,
sí.
I quan era la temporada de la fruita la menjaves. Ara la volem cada any, tot l'any.
Sí.
I llavors diem, bueno, és que posen productes químics, i dius, bueno, clar, és que si tu vols menjar peres, quan no és l'època, no? Però efectivament, no? És un tema cerebral, eh? O sigui, al final, el que fem és que produïm molta dopamina, que pel cervell un excés no és bo, un excés de res, però aquest neurotransmissor, ara, el cervell busca recompenses instantànies, i per això diem que és hedonista, busca el plaer.
Uh-huh.
I això té efectes negatius en què produeix ansietat i frustració, produeix superficialitat, tot és superficial, tot té un valor... Tu fas un regal als nens, ara, venen Reis, obren els paquets, sí?
Sí.
I aquest un dia no se'n recorden del que l'he portat, no?
Això ho he vist. Ho he vist. Amb els meus nebots.
No,
i m'ha creat molt l'atenció.
Sí. I amb els meus nets, t'obren el paquet, gràcies, ho deixen allà, i ja...
I se n'obliden.
Saps? Ah, exacte. Per tant, porta superficialitat i frustració, perquè és frustrant, perquè hi ha una gran pèrdua del disfrute. No disfrutes d'allò que tens. Ja busques immediatament el següent. I fas un gran dinar i ja estàs pensant que tenies de sopar. Eh? Mm. Per tant, no acabes gaudint de tot allò. Sí?
Clar.
I, per tant, és una gran desconnexió. Una gran desconnexió amb tot, de veritat. Estem vivint una època que estem desconnectats. Nosaltres estem superconnectats per res, però realment estem desconnectats de l'ésser humà, de lo que és la companyia, de lo que és la tranquil·litat, lo que és sentar-te en un sofà a parlar sense tele, etc.
I desconnectats tant, també de nosaltres mateixos, no? D'alguna manera.
Efectivament. Humanament desconnectem. Sí, senyora, tens tota la raó. De nosaltres mateixos. De sentar-te a pensar. Bueno, jo he fet coaching durant molts anys, no? Una de les primeres coses que intentàvem treballar és reconnectar amb tu, reconnectar amb el teu propòsit de vida, saber qui ets, què vols, on estàs, perquè la vida va passant i no ets el mateix quan tens 20 anys que quan tens 30, no ets el mateix, ni quan tens 40 o 45. I, clar, però desconnectem perquè connectem amb altres coses, connectem amb realitats virtuals, no? Torno a parlar d'aquest fenomen que hi ha de youtubers, no?
Sí.
Ara es diuen influencers. Que em fot una por a mi. Tu saps que jo ara estic excavant un llibre, no? Que es diu Comparteix-te amb el teu propi referent. I parlem molt d'això, de com desconnectar de res per connectar amb tu i ser tu. I no tinguis-te que fiar de persones que ni coneixes, ni saps l'interès que hi ha darrere del que t'aconsellen, etcètera, no? I això, bueno... No és fàcil, però jo el primer que recomanaria, bueno, per tornar a l'art d'esperar, pues practicar l'atenció plena. És molt difícil, el que nosaltres en diem tenir presència, eh? En coaching se'ns diu tenir presència. És a dir, et fico aquí i t'escolto perquè el que tu em diràs és important. O estic aquí i m'escolto a mi mateix perquè el que em diré és important, no? De vegades tens la pregunta, soc feliç amb el que faig? El treball que faig m'agrada? O el faig mecànicament ja? O he perdut la il·lusió per la vida? Estic bé amb la parella que estic o podria millorar-ho fent equips? Clar, si no ens parem, no pensem, i si no pensem no actuem, i som incapaços de millorar les coses. Som, bueno, quina diferència hi ha moltes vegades, i he dit que d'acord que ningú s'enfadi, entre nosaltres un robot. Sí o no? És que al final ens han programat, vaig a treballar, torno, una de les coses molt importants que és la respiració, controlar la respiració, és molt important. Respirem per viure, però no respirem per recomposar-nos a nosaltres. Respirar profundament, jo se me sento, respiro, no? Connecto amb mi, estableixo ritmes naturals i em reconec, no?
Però sembla com que fa por. És a dir, sí. Davant de, òbviament, tota la tecnologia, tot el que ens ha vingut i que estem vivint, i el que viurem, esperem.
I el que ve, sí.
Al final sembla com que ens fa por aturar-nos a pensar, perquè potser pensar és dolent, no?
Sí. Mira, hi ha una cosa molt bona aquest punt, perquè ha arribat un moment que sense donar-nos en compte el nostre subconscient, que és el més perillós que hi ha, ja n'hem parlat en molts programes, perquè el nostre conscient, al fin i al cap, que és molt lent, pensa, però el subconscient actua. Actua i es fa actuar com a robots perquè anem en pilot automàtic. Però és veritat que ha arribat un moment que tenim una addicció a l'immediatès. Per tant, la paciència la percebim com una pèrdua de temps.
Correcte.
Ara,
correcte.
Però estic aquí esperant, doncs estic perdent el temps. Bé, ja. La reflexió es substitueix per reacció, és a dir, abans reflexionàvem i ara actuem ràpidament. Per què? Perquè ens sembla que és una pèrdua de temps, i la pausa és una ansietat, ¿vale? L'hem substituït per l'ansietat. És a dir, doncs estic esperant que em contestin, he enviat un WhatsApp i no em contesten.
Mare, ja et contestaran.
Mare de Déu, eh? Això, quantes vegades l'has vist, això?
Moltíssimes. A veure, jo sóc de les que està tot el dia amb el mòbil a la mà, però per feina,
sí, jo
dic, jo envio un missatge i quan pugui l'altra persona
ja em contestarà.
No? I si realment necessito l'urgència del moment, doncs truco per telèfon i acabo abans.
I ja està, exacte, no? I parles per telèfon i no passa res.
Clar.
Però és que, a més a més, hi ha gent que, hòstia, et he enviat un missatge, l'has llegit perquè ho he vist i no m'has contestat. I dius, bueno, és que tu, jo puc haver llegit, però estic ocupat, o estic fent un programa de ràdio, o estic donant un curs, o no em venia de gust contestar.
I gent que s'emprenya, eh?
Sí,
i gent que s'emprenya.
De vegades estàs caminant i vols caminar, jo vaig molt a caminar, camino per la platja, m'encanta, i en aquells moments m'agrada estar lliure. Però, mare de Déu, com rebis un missatge i no el contestis, ja t'estan trucant. Bueno, perquè volem la immediatès. Mira, jo et diria que nosaltres coexistim amb dos temps, que és el temps ràpid de l'instint. L'instint el mana el cervell límbic, com tots sabem, és el que ens fa actuar per instint, vale? I el temps lent de la consciència, que és el còrtex, no? Que és on està, amb les àrees associades al pensament complex. Quin és el problema? Que el límbic, que són cervells, igual que el reptilià, actuen amb rapidesa immediata, que el reptilià és a tu t'ataquen i tu et defenses, i no pensa. Quina possibilitat hi ha? Hi ha un senyor que ve amb una cadira i tu intentes agafar una taula per fotre-li pel cap. El que és el còrtex és molt més lent, és més lent, saps el que et dic? Per tant, espera que parlo perquè estic sonant allò que dèiem dels missatges, és a dir, que sonaven missatges i t'han sortit per antena, perdoneu, eh? Ja he apagat el d'allò. Vale? Per tant, coexistim amb dos, però sempre guanya el de l'instint, perquè és el ràpid, sempre guanya. Quantes vegades ens ha passat que hem fet alguna cosa i no ens hem passat, hòstia, tu, m'hi he passat. I ha parat una mica, eh? Bueno, perquè ja ens hem entrenat amb aquesta a fer ja o pensa abans que fer. I ens hem caigut a la part del fer ja, sí?
Però aleshores, pregunta, Jordi, ens passem la vida com si estiguéssim a la selva.
Pues sí,
En modo supervivència.
En modo supervivència, sí, el nostre reptilià cada vegada actua més, que és el d'atac i defensa. El nostre reptilià és una part del cervell que compartim amb els animals, per tant, si algú m'ataca em defenso, o si haig de fer alguna cosa, doncs ho faig, i no penso més, no? I hem de tornar una mica enrere, no?, en aquella part de saber esperar, de veure què vull fer, de, no? Perquè a mi no fa gaire parlava amb una noia que l'havien despedit de la feina i li deia, home, doncs ara ha agafat una pausa, reconnecta amb el, perquè és un bon moment, amb 49 anys, reconnecta amb el teu sentit de vida, què vols, què esperes, què no t'ha agradat el que has fet, perquè si busques un treball immediatament, perquè si estàs treballant, necessito treballar ja, doncs a la mesura que t'has d'agafar alguna cosa que no et fa feliç, que no t'agrada. Amb el treball mai ens fa feliç, però home, si busquem un treball que estigui alineat amb el nostre propòsit de vida, doncs estarem molt millor, no? Però ens costa agafar aquest temps, ens costa. Mira, i però és que la paciència té beneficis, eh? O sigui, disminueix el cortisol, que el cortisol tots sabem que és l'hormona de l'estrès. La immediatesa fa que anem fins als topes de cortisol tots, eh?
Sí.
Millora la presa de decisions. Tu quan t'agafes un temps per pensar, jo vaig aprendre... Mira, jo era dels que jo rebia un e-mail i si no m'agradava, el contestava immediatament. Això és el que provocava lius. Lius, perquè tu contestes amb emoció i al final, estiu, vaig a fer un temps, vaig a pensar com li contesto, com li puc dir el que jo penso sense... Saps? I millora la pena de presa de decisions si prenem un temps, si agafem l'art d'esperar contra la pressió i la tirania de la immediatesa. Reforça la resiliència emocional. Clar, tu tornes més resilient emocionalment, perquè no actues per instint, actues basat en el teu còrtex, en allò que penses que és bo o dolent o millor. Val? I fomenta molt la creativitat. Eh? Moltes coses, eh? Per què? Perquè el silenci és el millor aliat que tenim, perquè el silenci ens deixa pensar. Si jo no reacciono immediatament i callo i penso, estic recomposant alguna cosa que podria haver espatllat una relació amb la meva parella, amb una relació laboral, i d'alguna manera em reafirma amb algú lògic i algú que té sentit. I sóc capaç d'avançar en vez d'això, d'atacar. No? Per tant, podem tornar ja sabem que el món ens emputxa, eh? Però a vegades, si el món dona voltes, és bo baixar perquè et mereixes. Clar. I tu, intentar crear el teu propi món a la teva manera.
I quins consells podem, a més dels que ens has dit, què podríem fer per intentar aturar, baixar marxes?
Sí, jo el que diria és reconnectar amb nosaltres mateixos, és a dir, fugir de l'addicció, fugir, abandonar una mica les redes, jo ho he aconsellat a molts clients meus, no dic abandonar, les redes estan i són útils i t'aporten coses, això no pot, ningú pot dir el contrari, sí? Però apartant-se una mica, perquè som esclaus dels likes, som esclaus de les notícies, som esclaus d'aquests vídeos immediats que diuen menjar patates és dolent, sí? Diem, és dolent, no? Buscar un entorn cultural, és a dir, tornem en aquells ratos de lectura, jo la recomano molt, llegeix, agafa't els teus ratos, els teus moments meravella, que en dic jo. És a dir, bàsicament és tornar a reconnectar amb la nostra part humana, no aquella part que treballa, que s'esforça, que és molt bona, però que està connectada a unes redes que ens converteix en robots, perquè al final, ja ho he dit, tu et connectes i vas responent segons els estímuls que t'estan enviant. De vegades, i a tots ens ha passat, amb tot el perdó, t'agafa mala llet a les 9 de matí, perquè les notícies, pum, 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 ara et bombardegen amb notícies, desconnecta. Torna a la ràdio, torna a poder veure la tele i a gaudir d'un temps de notícies, de pel·lícula, una bona sèrie, però desconnectant absolutament de les redes. Jo crec que les redes tenen gran part de culpa d'això. I després la societat, que la societat s'ha tornat amb un riu, no? Diuen que el riu té un gran desordre, però en el fons té un ordre, no? Que és una mica la teoria del caos. Però si tu veiessis la societat des de dalt, veuria el mateix, un gran desordre, però al final té un ordre, és a dir, una pila de gent que corre cap al metro, una pila de gent que corre cap al tren, que va a treballar, que torna a casa s'aixufa les redes i comença a bombardejar també el servei de notícies, jo diria que intentem reconnectar amb nosaltres. De veritat, no n'hi ha una altra, és que no hi ha... Fem mil fundes, fem tècniques de respiració, tot això ajuda. Jo he treballat amb gent i han sabut sortir-se, perquè els seus treballs eren estressants. El món on vivim és estressant. Per tant, surt una mica d'aquí, reconnectes, fes mindfulness, fes lectura, busca ratos de soledat, que són molt bons. Ah. Jo, per exemple, els busco. Jo ara que doncs ja t'he dit, d'aquí un rato m'aniré a passar per la platja, llavors llegiré una mica, perquè són els meus ratos que em permeten reconnectar amb la meva part humana, amb el Jordi Llom, saps? Clar. No amb una pila d'informació que em destrossa el cervell. L'art consisteix en equilibrar. El de fer ja, saber distingir l'important de l'urgent. Fer ja, de vegades no hi ha més remei, eh? I tu saps que treballes i dona moltes responsabilitats. Però hem d'intentar equilibrar. El fer ja està bé, però segon què, però escolleix, sigues tu el que decideix què és el que et té i què és el que pot esperar. Eh? Perquè així, com tornes a convertir en amo del teu destí i no en un robot que es mou en pilot automàtic, simplement, sí?
Ens quedem amb això, Jordi. Res a dir, fantàstic, perquè és com reafirmada. Ostres, no anem pel bon camí, hem de tornar a recalcular ruta. Jordi, com sempre, un veritable plaer. Vinga. Moltíssimes gràcies. I ens retrobem d'aquí un mes amb més sabidoria per part teva.
Gràcies a vosaltres i gràcies per comptar amb mi.
Una abraçada.
Una abraçada a tothom.
Penedès en xarxa.
Una guanyadora dels Grammy 2025, Chappell Roan, i aquest Good Luck Baby, bona sort nena, bona sort nen. Tancarem aquesta entrevista i ens encaminem cap al flash de notícies de 11:45. Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Iniciem el darrer flash informatiu del Penedès en xarxa explicant-vos que Comissions Obreres valora molt positivament el gran seguiment de la primera jornada de la vaga del metall de Barcelona. Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya ha fet una valoració molt positiva del seguiment que ha tingut la vaga del metall de la província de Barcelona en aquesta primera jornada. Segons apunten, tant el torn de nit d'ahir com el torn de matí, el seguiment ha estat del 100% a les empreses grans i també a les empreses mitjanes en les quals tenen representació. Posen com a exemple, entre d'altres, Sandar dels Monjos, on asseguren que la gent no ha entrat a treballar. Comissions Obreres fa una crida a les treballadores i treballadors del sector a continuar secundant la vaga aquest dijous i a sumar-se a la manifestació de Barcelona que es fa a les 12 del migdia. Els Mossos detenen al Baix Penedès tres lladres especialitzats a robar turistes a l'AP7. Els detinguts van sostreure 12.000 euros en dos robatoris comesos amb minuts de diferència i acumulant més de 140 antecedents per delictes patrimonials a tot Catalunya. Agents dels Mossos de la comissaria del Vendrell van detenir fa dues setmanes tres homes de 39, 47 i 49 anys com a presumptes autors de dos delictes de furt comesos en l'autopista AP7. A més, un d'ells tenia vigent una ordre de detenció per un altre robatori similar ocorregut el passat 27 d'abril a la mateixa via. Els fets van ocórrer al voltant de les 3 de la tarda, quan els Mossos van ser alertats del robatori de 9.000 euros a uns viatgers a l'alçada d'Olèrdola. Els autors van utilitzar el conegut mètode del punxarrodes, que consisteix a fer creure a les víctimes que han sofert una burxada i aprofitant la seva distracció, sostreure'ls els diners o els objectes de valor del vehicle. El ràpid desplegament dels Mossos en diferents punts de l'autopista va permetre localitzar el vehicle dels sospitosos estacionat prop de l'àrea de servei del Penedès, al quilòmetre 208. La Ruta del Vi del Penedès llança la campanya Ambaixadors de la Gastronomia del Penedès. Coincidint amb la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, la Ruta del Vi del Penedès impulsa la campanya Ambaixadors de la Gastronomia del Penedès per reconèixer els restauradors del territori. La iniciativa, amb el suport de la Diputació, dona veu als xefs i responsables dels restaurants de la ruta a través de vídeos audiovisuals en què comparteixen la seva història, filosofia culinària i receptes amb productes locals, com el Gall del Penedès amb IGP. Els vídeos es poden anar veient des d'aquest octubre i els restaurants participants són el Cigró d'Or, Sallateca Calvalló, el Jardí el Sallaret de Família Torres, Orígens, de l'Hotel Dolce Barcelona Resort by Wyndham, Cal Chim, el Celler de Torre Lavit, La Posada, Cal Blai, Canals i Montner i Cal Ticus. I acabem parlant-vos del sopar de Carmanyola Castagüín, que se celebra aquest divendres a Moja. L'Ateneu Mogenc ofereix divendres una activitat per celebrar la castanyada i Halloween amb l'ànim de fer compatibles les dues celebracions. Organitzen el sopar de Carmanyola Castagüín a partir de la contracció de les paraules castanyada i Halloween. Serà al local nou de Moja en horari de 9:15 a les 12 de la nit. Cal inscripció prèvia al correu ateneumugenc@gmail.com i cal portar el menjar, la beguda i estris. L'organització facilita taules, cadires, la música i les castanyes cuites.
Penedès en xarxa.
El de vinyes i vins d'aquesta setmana, el Víctor Cornejo ens porta de castanyada, de festa. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Ets de celebrar?
Doncs sí, és una d'aquelles festivitats que m'agrada reivindicar. No només per perquè s'ha de reivindicar, sobretot perquè estem fent pas al Halloween, no? És això que cada vegada més, sobretot els més joves, és aquest carnaval de tardor, no? Que la gent s'anima i que, bueno, per les influències al final inevitables de la cultura, de la tele i de les xarxes, doncs al final ens porta això. Però, clar, nosaltres tenim la nostra festeta també la nit de Tots Sants i que jo crec que l'hem de reivindicar i l'hem de continuar fent. I per això la reivindico. També reivindico, per què no, doncs com ho puguem lligar amb un altre, amb aquest Halloween. No?
Hi ha un híbrid, que és
sí,
el Castawin.
El Castawin. A mi, per què no? Que al final també, a mi també, de petit m'atreia molt el Halloween i dic, no se celebra aquí, com ho podem fer? Ara que se celebra, em fa una mica de rabieta, però el Castawin el defenso. Allò de menjar panellets disfressats de zombi o de vampir, no? Pot estar divertit.
És que, clar, no hi ha color al costat de disfressar-te de castanyera.
Això mateix.
Fa molt de carinyo, eh?
Aquesta opció ja l'hauríem de rebutjar. Però m'agrada, i sobretot remenant sobre l'origen també de per què nosaltres celebrem Castanyada, d'aquest sopar previ al dia de Tots Sants, tenia també molt a veure amb la nit de difunts, no? En el qual doncs, hi havia
això
famílies...
Això sona a Mèxic.
Sí, sí, no? I a més...
Allà
sí,
hi ha molta tradició.
Molta tradició, però sobretot allò de que venien convidats a casa. Llegir que sí, la nit de Tots Sants venia convidats a casa, que viatjaven, que venien de la ciutat i tornaven al poble a anar a retre homenatge doncs, a qui estava enterrat de la família al cementiri del poble. I llavors passaven nit prèvia, no? I llavors s'ajuntaven i com que era molta colla, doncs mira, va, torrem castanyes, fem moniatos, no? Fem alguna cosa així també per escalfar-nos.
Ho reguem
bé i l'endemà ja anem a posar les flors i tot això, no? És una cosa que... L'he llegit aquest matí remenant cosetes i dic, ostres, la castanyada doncs també tenia aquesta part que després, per exemple, a la festivitat de Sant Esteve també té una raó similar, no? Del viatge que havien de fer després per tornar. I en aquest cas, mira, m'agrada perquè al final, per què no, al final la castanyada és un moment de recolliment, un moment també de reflexió prèvia a aquest dia de difunts, i per què no? Donem-li també aquest toquet, no? Una miqueta més íntim, una mica més pausat, no? El de reunim i fem un soparet. Et proposo un sopar. Et proposo com un menú.
Sí, vale? Vinga, m'apunto.
I dic, mira, va, sempre una cosa que també he defensat molt és això, pensem bé els vins que van amb aquest sopar. I el sopar de castanyada jo crec que dona per treure cosetes diferents i també sorprendre doncs, els que ens acompanyen, no?, amb diferents vins. I llavors dic, mira, he triat aquest vi per aquesta primera part i segona, etc.
Així proposo... que no només regarem els panellets, eh?
No
tot
només
el sopar,
els panellets. Tot el sopar, això mateix, una castanyada amb gust de vi. T'he posat aquests titulet, no? És el que et proposo.
Vinga, el podcast ho posarem així, això, castanyada amb
gust de vi. Us proposo, doncs, això, aquest viatge sensorial, no?, que també, o sigui, aquesta part també del plaer, aquest senzill, no?, de reunir-nos al voltant d'un àpat càlid, no?, que convida. Malauradament, el clima en els darrers anys no acompanya, de vegades, que dius, mira, tirem amb una amanida, vale? Perquè no volem alguna cosa calenta.
Una cosa fresqueta.
Però em sembla que sí, per aquest cap de setmana diuen que farà una mica de fresqueta, llavors aprofitem que farà fresca i que ens acabarà de donar doncs, aquesta atmosfera.
Així faràs un menú de tardor tradicional.
Sí, un menú de tardor agafant quatre elements, no?, que jo crec que podrien anar molt bé. Tinguem en compte que de postres hi ha els panellets i les castanyes i els moniatos, eh? Per tant, mirem a veure com ho encabim.
Hem de fer lloc.
I clar, i no fer, diguéssim, un àpat que sigui molt, molt, molt gran, eh? Cosetes que possiblement dius, mira, amb un platet, amb un bol, no?, amb això ja n'hi ha prou, no?, però així ja anem fent boca i tenim també un sopar equilibrat. Primer, mira, una cosa que a més vam provar fa pocs dies a casa, una crema de carbassa. Primer, crema de carbassa i pastanaga. Vale?
Aquí els més joves potser arrufaran.
Sí, és veritat, eh? Vam haver de fer dues cremes aquest dia a casa també, pastanaga, vam fer per exemple la carbassa al forn primer, cuita, i després doncs això, la manera tradicional, amb una cadena de gingebre, romaní, no?, per donar-li aquest toquet també de bosc. aquí és una cosa que és clau, la dolçor de la carbassa, després aquesta petita acidesa que té la pastanaga, el toc, aquest aromàtic del gingebre que ens sortirà quan surti la flaire, no? Dic, ostres, amb què anem? Amb què anem? Mira, et proposo una cosa, que jo crec que, a més, ens transporta també un lloc tradicional, també, que ens recorda també una miqueta tardor, a Terra Alta. Una garnatxa blanca jove. Jo m'aniria cap aquí. Aquesta dolçó l'hem de contrarrestar amb alguna cosa, amb un toquet d'acidesa, vale? I se'n ve ja directament, no?, l'acidesa que ens refrescarà el paladar. Se'n ve un vi que he provat relativament fa poc temps, que és els ametllers de Celler la Fou, vale?, de Terra Alta. Són d'aquestes garnatxes blanques que encara no han estat, no han tingut maduració, que no han tingut, no han tingut criança, una miqueta en ampolla, però que conserven l'acidesa i conserven la complexitat també de la garnatxa blanca. La garnatxa blanca, si la deixem molt de temps, s'oxida i té altres funcions. Però ara, per al principi, jo crec que podria anar per aquí. Perquè no, doncs, també pensem amb els nostres vins, eh? Ja també faig una proposta de fora i una proposta d'aquí.
Doble,
vale?
Eh?
Vale? Que seria... anem a buscar una cosa més nostrada, no?, com un xarero del Penedès, amb criança, eh? També seria una bona alternativa, vale?, per començar amb la crema. Ens hem durat l'acidesa, se'ns en durà també aquesta, ens acompanyarà perfectament la cremositat i, per què no, em ve al cap les vistes del celler Estevigibert, vale? Xarel·lo amb bota, molt, molt elegant, molt finet, que ens anirà perfecte i que ens anirà així com de tardor, així guai. Un cop fet aquesta primera part, vale?, que és a dir, no ens passem, fem una copeta i un bol, no?, de cada, no?
A temperatures diferents, no?
Clar, igualment. Juguem... Clar, juguem una miqueta, doncs també tenim aquest plat calentó, després el vi blanc. Vi blanc fresquet, però recordeu, anem als capítols aquells del servei,
rebobina,
no? Rebobiem una miqueta, traiem aquest vi blanc una miqueta abans de la nevera, no ens el prenem fred de nevera, vale? Ja l'aclimatem una miqueta, vale? I el deixem aquests 20 minutets abans de servir-lo, i ens escalfarà també a la copa, però ja veureu com, per començar, serà una coseta que ens donarà calidesa i que ens donarà també l'acidesa, ens farà, doncs, allò, vinga, va, anem cap al segon plat, és allò, vinga, va, ara què toca, ara, no?
I què proposes?
Proposo una carn estofada, i evidentment en castanyes, una carn estofada, un estofat. Últimament ho penso molt i és una reflexió que l'acabem fent sempre, el tema dels estofats. Els estofats, què tenen els estofats? Els estofats que diu, ai, és molt pesat, sembla com molt pesat. A més que és pesat fer-ho, perquè ho has de fer a foc lent, t'has de passar hores...
Paciència.
No? Has de tenir una mica de paciència... Però, per exemple, una de les coses que sempre es pensa, dius, ostres, els estofats semblen com un plat únic, no? Si el mengem poquet, pot ser un plat que acompanyi altres coses. I, per altra banda, una de les coses que hem de reivindicar de fer-lo bé, perquè l'estofat permet treure-li el greix a la carn. Vale? Aquell talet de greix que ens queda per damunt, podem anar allà i recollir-lo per no fer-ho tan pesat, eh? Una cosa que potser ens oblidem. Intentem fer-ho també molt ràpid i apa, vinga, va, tot cap a dins i dius, ostres, l'estofat m'ha caigut com molt pesat, no? Fem aquest exercici, deixem reposar i veureu com el greix es queda a la part de dalt i el podem retirar i farà, doncs, que sigui una mica més lleuger. I un platet, no?
Un tastet.
No? Clar, no ens fem allò un superestofat. A més, tenint en compte, doncs, això, si fem servir unes galtes de porc, per exemple, doncs amb una galta ja tenim ja prou, eh? O sigui, ja n'hi ha prou amb això. O si ho fem amb vedella, doncs també uns trossets de vedella que ens vagin bé. Ens dona aquesta textura melosa, ens dona aquests sotabosc, no? Si podem afegir una miqueta, doncs, de bolets que ja en tenim frescos o d'alguns que podem tenir deshidratats, que també és la manera de recuperar-los, els tornem a hidratar, els col·loquem allà, no ens donarà uns ceps, no?, superxulos. En què ens n'anem? Amb un negre, vale? Amb un negre. Vale? Anem amb...
Amb molt de cos?
Se'n va... No amb molt de cos. Garnatxa carinyena... Jo m'he anat a Montsant Priorat, que pot ser una cosa molt càlida, però anem a criances curtes. Vale? Per tant, que es doni una miqueta de frescor, vale? Perquè no, per no sumar passadesa a l'estofat, no? Encara que tenim aquesta melositat i això, tenim una part que ens farà dins, necessitem alguna caseta fresca per entrar. Tenim això, una miqueta de cos, però tenim també una miqueta d'elegància, no? Montsant, Priorat, se'n van al cap cap allà, no? I una miqueta de tanins. Els tanins són importants, per tant, que se'ns integraran, no?, amb la textura de la carn, no?, i aquestes torrades, les notes torrades del vi farà, doncs, que les castanyes, tots els bolets, o si li hem ficat altre tipus de picada, tornarà a sortir. O sigui, és una cosa que amb el vi negre ens passarà això. Opció que a mi m'agrada i que se'm ve al cap, per exemple, el Pissarres de Costers de Priorat. Anem un vi que, a més, és cupatge tradicional, també una miqueta de Cabernet Sauvignon, vale? I que ens dona, doncs, això, la part àcida, l'acidesa que ens toca, la fruita que ens toca i després també la calidesa que ens ajudarà a anar tot l'estat. Estem fent de lia, oi que sí, a tothom? Ara
molt.
Al migdia segur que és allò com... Ostres, quines ganes d'arribar ja al sopar de
que
castellana.
Sigui demà, que sigui demà.
I si venim cap aquí, i si amb els vins d'aquí, a veure, què és el que a mi se'm ve al cap de primera? Sabeu quin? El Negre Selecció de Can Feixes. Un clàssic de clàssics. Anem a clàssics, jo crec que els vins negres del Penedès, que sempre hem de reivindicar, hi ha aquesta part, sobretot en les últimes maneres de com es fan, les últimes maneres d'elaborar els vins, que conserven l'acidesa, conserven la frescor, el que ens dona al final la nostra terra, i per no que sigui merlots, cabernets sauvignons o una miqueta de garnatxa, no? Al final jo crec que ens acompanyarà genial. En ve un altre, per què no? Un clàssic, que sí que és clàssicot, el Châteldon, Châteldon de Pinort.
Clàssic
ens
de clàssics.
Aquí a Vilafranca,
Pinort.
No? Que a més està fent les últimes versions del Châteldon, ja no és el Châteldon dels 80, evidentment, és una cosa que hem de recuperar, perquè no reivindicar aquests clàssics, que dic, estan evolucionats evidentment amb els temps i que allò que anirà d'una manera magnífica. I després, evidentment, si voleu alguna cosa més moderna, i voleu treure alguna cosa moderna, el Negre Franc de Pardes, aquest Cabernet Franc excel·lent de Pardes, que també conserva acidesa, o, evidentment, aquí ja tiro cap a una cosa hiperconeguda per mi, el Gran Caos Negre de Can Ràfols Escaus, que ja de seguida l'estofadet ja em crida també aquest tipus de vi, i que, a més, l'acidesa, la frescor d'aquests vins, no?, al final acompanyarà molt bé aquesta part pesada. No us n'aneu, grans criances, aquí penseu que heu de fer el tastet i heu de fer que sigui lleuger, que convidi a la conversa, d'anar fent la copeta sense que sigui pesat, pensant en que de seguida...
No hem acabat encara.
De seguida ve aquesta part que és la xula. Ara diries, clar, ja venen les castanyes i els panellets,
no? Sí, no? Ja toca, no?
Què creus que jo afegiria aquí? Uns formatges.
Un formatget.
Uns formatges. Ara, jo crec que... Sí, ara arribarien els formatges. Anem així com a la francesa, formatges
cap al final. Una taula de formatges.
Una taula sense passar-nos, sense una selecció, que podem agafar tres varietats i ja n'hi ha prou. Però sí que aquí entraria, com entremig també, ja introduiria la taula del músic, o sigui, la taula, el platet amb el fruit sec, juntament amb l'arribada dels formatges. Si voleu nous, però potser les nous les deixaria una mica de banda, però faria una miqueta, doncs, de figa fresca, si encara en teniu, una figa seca, unes avellanes, unes ametlles. Recordeu que després venen més ametlles, per tant, sigueu prudents, potser una mica de nous, vale? I després de formatges, doncs jo agafaria una cabra cendrada, un d'aquests que són mig tous amb cendra per fora, que ens donarà també, ens ajudarà molt bé amb aquesta fruit secs, un formatge estil Garrotxa, formatge català, anem a buscar formatge català. Aquests Garrotxes són aquests formatges de cabra, blanquets per dins, amb la cendra per fora, la cendra amb el vellut, aquest gris per fora, vale? I que anirà genial. I després amb un serrat d'ovella, vale? Sí, aquests tres aniran perfectament. Podeu introduir les figues, podeu introduir, si voleu, una miqueta de mel, vale? Però sense passar-nos. Vale? Malmelades no, ja sabeu, quan hem parlat d'això, malmelades no. Aquí, malmelades no. Ara vindran, ja les coses dolces vindran ja de seguida. Aquí és on introduiria un birranci, per exemple, vale? De l'Empordà o de Tarragona, Vale. El vi ranci o els vins dolços de la cooperativa de Falset Marçà, que jo trobo que són és el camp, no? Són vins de tradició, són vins de poble, no? Que jo crec que aquest anirien genials. Aquest donaria doncs, aquesta part doncs, també una part d'acidesa, una part també aquesta part envellida, amb les avellanes anirà perfecta i amb els formatges ideal. Vale. Versió penedesenca d'això, la malvasia seca de l'Hospital de Sitges, el celler de l'hospital. Té les dues malvasies, per tant, les traieu les dues. Traieu tant la malvasia seca com la malvasia dolça, vale? Que la malvasia dolça doncs, també la farem servir de seguida, per tant, ja podeu treure les dues ampolles
a taula,
i anar
ja
jugant a tot. Vale? I, evidentment, ja venen els panellers, les castanyes, els moniatos.
Moniatos vale? També.
Moniatos també, per què no? Vale? Aquí, però potser fer una tria, és a dir, potser no en acumulatiu, sinó de dir, ei, jo som més de moniatos, doncs ens quedarem moniatos en lloc de panellets, vale? Segons com t'hagi sentat la prèvia, i és que ens agrada a tots, doncs una miqueta de tot. Doncs ja està.
Amb moderació, oi? Es pot amb tot.
Això mateix. Vale? Ens anem aquí ja, no havia proposat encara garnatxa dolça de l'Empordà o un moscatell de l'Empordà, no? Que ens donarà doncs, aquest toquet doncs, també més floral, més cítric, vale? La garnatxa dolça de Castell de Peralada, per exemple, o Lino, que és el nom que es diu el de Masia Serra, també un vi dolç molt, molt xulo de garnatxa de l'Empordà. I després, depenent dels panellets, si tenim pinyons, si tenim ametlla, la garnatxa anirà molt bé, i saps en què ho acabaria tot, tot, tot? I aquí ja acabem,
Què?
Amb ratafia, que sembla.
Ja, impressionant, sembla. Això,
acabarem bé, que
per
sí?
Per sortir rodolant.
La ratafia, d'on anava la ratafia? Segur que tenim algun col·lega, algun amic, alguna amiga que
casolana,
fa ratafia.
Casolana, ratafia
aquesta,
casolana.
Aquesta per...
Sí, molt traïdores,
Sí, després, si és que seguiu la tradició d'anar al cementiri, potser haureu d'anar una mica més tard, cap al tard.
Segurament.
Després d'aquesta castanyada.
Afortunadament està obert fins a la tarda.
Això mateix, llavors tenim diferents torns, però que sigui molt més que un àpat al final, no? D'aquest gaudi...
No has posat bombolles,
No he posat bombolles, no he posat bombolles. Me'n recordo l'any passat que vaig proposar allò, bombolles, un brut... Vinga, va, tinguem-lo a la recàmera, per si de cas. Però ja n'hi ha prou. O sigui, jo crec que hi ha prou amb això, perquè jo crec que avui us proposo una castanyada clàssica dolça, no?, i d'aquesta ben regada.
Aquesta ratafia, aquesta garnatxa dolça, també marida bé amb els panellets de coco...
Tots
de cafè,
de xocolata, ens anirà molt bé.
Codony,
no?
També.
I jo crec que serà, és l'ideal, perquè tots aquests, el moscatell serà més ideal. Si tenim un grau alcohòlic, vale? En el cas del moscatell, que sabem que és fortificat, aquí doncs anirà millor amb el de coco i cafè, per exemple. Vale? I més cap a l'ametlla i els pinyons, doncs anirà millor la garnatxa, que és més lleugereta. Vale? Per tant, aquí tenim totes les opcions, ja veus, O sigui, omplirem la taula d'ampolles i anem triant. Segur que més d'un voldrà recuperar el xarel·lo del principi.
Hem de ser colla, perquè
això sí,
són
això
moltes
sí.
Ampolles.
Això sí, els amics, veïns, familiars, i anem fent per passar una castanyada, doncs aquestes, de dir, vinga, va, l'any que ve repetim.
Aquestes propostes vinícoles que has fet, mariden amb altres menús típics de castanyada d'aquesta nit?
Qualsevol cosa que voleu, en realitat. Fixeu-vos que hem combinat acideses amb dolçors, no?, amb tocs dolços.
El joc aquest.
El joc aquest. Anar sempre jugant amb això. Si tenim una cosa més pesada, doncs busquem fruita, busquem acidesa, busquem una cosa lleugera. I després els dolços, les coses dolces amb dolços. Ja cap al final ja. Però igualment, fixeu-vos que he introduït també el vi ranci, també tot el que és les també garnatxes seques, també aquestes últimes versions. I per què no? Ui, m'he oblidat d'un, vale?
Digues.
El brandy, vale? Brandy, un brandy.
Tornem als clàssics.
Tornem als clàssics, un brandy. Ja hem de reivindicar ja del tot. El brandy i la ratafia seran el colofó ja per fer pair. Aquí ja no mengem res, aquí ja està. O sigui, en aquesta
només
part
la copa,
final,
la copa
només
final.
Només la copeta, acabar de dir les nostres dèries, no? Acabar doncs, també de fer aquest record pels nostres difunts, no? I que és el millor, no? Perquè al final ens anem a clàssics per recordar-los, no? De dir, ai, allò que va passar, el millor moment de reunir-nos i busquem-nos aquesta bona excusa per recuperar, evidentment, el brandi tan nostrat, no? Que l'hem de tenir a taula.
Doncs brindant amb aquest brandi, amb aquesta copeta de brandi penedesenc, Víctor, et desitjo molt bona castanyada, gràcies per aquest menú.
Igualment,
que penjarem a xarxa, si podeu compartir.
I no inspiració.
Gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And cheap vibes are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars.
Castanyada i també el Halloween i el Castawin ha estat molt present aquest dijous al llarg del Penedès en xarxa d'aquestes 3 hores de ràdio, però també hem parlat de la immediatesa del ja, de donació de sang, de beques, de mobilitat internacional, d'estudis a distància, i us hem portat l'agenda per aquests dies, per aquest cap de setmana de Tots Sants, de Castanyada i de Halloween. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i demà ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa quan passin 6 minuts de les 9 i serem com cada dia fins a les 12. Marxem al ritme de l'Ombrella de Rihanna. Adéu-siau.